L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia, senyor Escapa.
Què tal, Maica, com estàs?
Sobrevivint.
Ah, sí? Per què?
Que no és poc, que diria la meva mare.
Has tingut una revetlla llarga o què?
Ostres, no, em faig gran, Roger. Hòstia, avui estic una mica així amb una sensació... Ai, de que el temps m'està guanyant la partida.
Però, carai, sí que t'has... De què rius, Maica?
De mi mateixa.
T'has posat molt de transcendental, veig, no? No sé com t'has posat al teu esquerre avui o què?
No, bueno, això... No, ara en sèrio, estic... No, ara en sèrio. La revetlla, un desastre, perquè... Revetlla i gossos és incompatible.
És veritat, és veritat.
I a més és que tinc una contradicció terrible, perquè... A mi m'agrada la pirotècnia, ostres, és que m'agrada tota la vida. Vaig ser diable a Santa Coloma de Gramenet. L'olor de la pólvora em fascina, però reconec que és un desastre. I la Lola patia que semblava que se'm memoria de por. I, per tant, és una altra realitat.
Però no et va tocar treballar, allò, a les platges... I,
vull dir,
Dia, l'endemà t'he llegit algun dia moltes revetlles de que t'ha tocat fer la crònica de nit, no?
Sí. Moltes nits. De fet, fa molts anys a mi m'encantava, però era una altra època, també t'ho dic, que era tot molt més fàcil burocràticament per aconseguir permisos. Però jo m'he passat moltes revetlles amb el parc de bombers de Barcelona, al parc central del carrer Provença, tota la nit allà amb ells, i sortint darrere eren focs urbans a Barcelona. He fet moltes revetlles treballant amb la Guàrdia Urbana, i en els últims anys he fet moltes revetlles també a la platja, sobretot a primera hora al desallotjament. Però és cert que aquesta va ser una revetlla amb un, i ho veus amb les xifres, molt tranquil·la. De fet, el nombre de detinguts era inferior a qualsevol cap de setmana de qualsevol cap de setmana normal. I normal parlo d'abans de la pandèmia, eh? I a nivell de focs, doncs, les sortides de bombers van ser les habituals també. Focs de matant als bombers de la Generalitat, com els de Barcelona. Focs de contenidors, alguna paperera, foc vegetal a vora del bosc, però una cosa molt dintre dels termes, o sigui que molt tranquil·la.
Poc accidentada, per sort.
És veritat que es van fer moltes crides a la responsabilitat, però ja fa temps que les revetlles acostumen a ser, i després les platges a Barcelona com a mínim van estar patadíssimes, però sense cap mena d'incidents ni a l'hora tampoc de buidar-les. Això sí, a Barcelona vam tenir aquests dos incidents puntuals de... Doncs, bueno, un sense sostre que va intentar cremar amb un altre sense sostre amb àcid a la cara, i el va detenir la Guàrdia Urbana hores després. I després el crim del carrer Lleida, que estan investigant els Mossos, però que no té res a veure amb el desenvolupament de la revetlla. Mm-hmm. Va funcionar molt bé, i ho dic especialment a Barcelona, que és on ho conec millor, eh? La Guàrdia Urbana havia dissenyat 12 itineraris segurs per a l'hora de buidar les platges, i sobretot pensant en la prevenció dels delictes sexuals. A més, 12 controlats per policies uniformats i de paisà de la Guàrdia Urbana, i van funcionar bé. Uh-huh. Perquè davant el que s'acostuma a tenir de dades de delictes per abús o agressions sexuals, doncs, tot i les aglomeracions, que és un bon espai on s'aprofita per, doncs, els delinqüents per cometre aquest tipus de delictes, doncs no, tampoc es van produir. Per tant, això va funcionar molt bé, també. Mm-hmm.
Avui amb la Maica Navarro, més enllà de la revetlla, recuperem un cas de hemeroteca que, de fet, va passar fa una pila d'anys, però s'ha resolt recentment, eh? Avui ens situem a Montgat. 8 de març de l'any 2000, Montgat, al Maresme. Un home gran torna del centre de dia i no pot entrar a casa seva, Maica.
Sí, l'home era molt gran, com deies, i tenia moltíssimes limitacions. Des de feia prop d'un any, necessitava viure amb un cuidador. I aquell dia, quan va tornar del centre, el cuidador l'havia d'obrir la porta, però no contestava. Aleshores, l'home, doncs, després, cansat d'insistir, va trucar al seu fill i aquest doncs, va trucar a la policia local de Montgat.
Truca a la policia municipal de Montgat, aconsegueixen entrar a casa i a dins es troben amb una escena terrorífica.
Terrible. Els agents de la policia, com deies, aconsegueixen entrar a l'immoble i troben que tot el terra està com empastifat d'un líquid vermellós. Quan arriben al menjador de la casa, troben el cadàver del cuidador i a la paret, escrit amb sang de la pròpia víctima i amb unes lletres de tamany considerable, es podia llegir: Hitler tenia raó, Ku Klux Klan i poder blanco.
I a més amb la víctima despullada.
Sí, estava completament nu a l'home, l'havien mort a ganivetades i després de matar-lo van netejar el cadàver, el van deixar estirat al menjador a l'orella i tenia una margarida que l'assassí, o assassins, però en aquell moment no se sabia, havia agafat d'un ram de flors que hi havia al menjador de la casa.
També crec que amb l'autòpsia es va veure que havia begut molt just abans que l'assassinessin, vull dir que anava beguda.
Sí. A la taula del forense, l'autòpsia va revelar que tenia molt i molt d'alcohol en sang. Això volia dir que, bueno, que es podia interpretar que l'assassí doncs, havia aprofitat doncs, la situació de submissió etílica que podia tenir la víctima per acabar amb ella.
Qui era aquesta víctima? Qui era aquest cuidador d'aquest senyor?
Es deia Anilo Viterbo. Tenia 45 anys i era d'origen equatorià. Havia arribat a Catalunya a finals dels anys 90. Dels anys 80, perdó, i havia tingut moltes feines. Des de feia prop d'un any vivia a Montgat fent de cuidador d'aquest home gran que parlava, que era el propietari de la casa.
La investigació l'ha portat d'entrada a la Guàrdia Civil i quan vam parlar amb l'entorn de la víctima, una de les conclusions que van arribar era que era homosexual, no?
Sí, i de fet era una dada que es va sumar a totes les de la investigació, perquè la víctima, l'Anilo, acostumava doncs, a tenir cites, en aquell moment no hi havia les xarxes socials ni les aplicacions de contactes, però bueno, era en aquell moment el Tinder de l'època, Roger, eren els anuncis classificats als diaris o fins i tot a les televisions. Te'n recordaràs que hi havia vegades en determinades hores que sortien allò cites de contactes que s'havia de tocar un telèfon i un telèfon. Bueno, era el Tinder de l'època. En qualsevol
tant,
cas,
era
la Guàrdia Civil de seguida va veure que això no era un crimen xenòfob,
no?
Tot i les pintades a la paret que feia en referències a Hitler i al Ku Klux Klan, va descartar aquest mòbil perquè era massa evident. L'assassí havia modificat, a més, l'escena del crim perquè semblés precisament que el motiu era racista i van canviar l'enfocament de la investigació amb la nova hipòtesi de que es podia tractar d'un assassinat homòfob.
Sí que és veritat que crec que els investigadors, quan van entrar al pis, es van trobar a la cuina dos plats i dos gots. Vull dir que segurament poques hores abans havia compartit àpat la víctima.
Sí, l'entorn de l'Anilo va explicar als investigadors de la Guàrdia Civil que acostumava a tenir aquestes cites amb altres homes, aprofitant que l'avi que cuidava doncs, era fora en aquest centre de dia fent rehabilitació. Durant aquelles hores mantenia relacions i després els hi feia marxar de casa. I aquests plats doncs, evidenciaven de que aquell dia segurament doncs, havia tingut una d'aquestes cites que van explicar els testimonis a la Guàrdia Civil.
Què van dir aquests testimonis? Perquè crec que van poder parlar amb un veí.
Sí, doncs el que li va explicar és que a primera hora de la tarda d'aquell dia va sentir que es barallaven dos homes i que després, cap a les 5 de la tarda, es va fer un silenci. I després va sentir com s'encenia la dutxa. Per tant, la Guàrdia Civil va poder determinar que el crim s'havia produït al voltant de les 5 de la tarda.
Avui amb la Maica Navarro estem parlant de l'assassinat d'Anilo Viterbo, any 2000, a Montgat. Una de les primeres coses que van fer aquests investigadors va ser mirar el registre de trucades de l'Anilo, de la víctima, i van trobar en aquest cas dues trucades sospitoses.
Sí, efectivament. Ja des, en aquells anys estem parlant, fixa que en els anys que estem parlant, però ja el telèfon, les trucades, aquesta metodologia policial era que poc ha canviat, no? Perquè encara a hores d'ara els investigadors d'homicidi doncs, fan això, mirar els nostres telèfons. Doncs aquell 8 de març de l'any 2000, l'Anilo havia fet dues trucades, una un parell d'hores abans de ser assassinat i l'altra després de l'hora que els policies sospiten que va morir. Això era molt rellevant perquè volia dir que l'assassí va agafar el mòbil de l'Anilo i va poder trucar algú, perquè evidentment una s'havia fet després del que els forenses determinaven l'hora de la mort.
I qui es van trobar a l'altra banda del telèfon?
Primer van investigar la trucada que havia fet després de la mort, Havien trucat a un home que es deia Víctor Hugo i que havia mantingut contactes amb la víctima. A comissaria, perquè va ser citat a comissaria, a la quartel de la Guàrdia Civil, en Víctor va explicar una coartada molt sòlida, i és que aquell dia, el dia de l'assassinat, estava treballant. Els guàrdies civils van comprovar la coartada i van comprovar que era cert, que aquest Víctor Hugo estava treballant.
Això és el que va explicar en Víctor Hugo, la persona a qui es va trucar des del mòbil de la víctima després de la seva mort. Ara bé, a qui es va trucar abans de la mort de l'Anilo? Perquè hi havia aquesta altra trucada, no?
Sí, recorda que, a més, que els forenses havien determinat que era al voltant de les 5 de la tarda que s'havia produït l'assassinat i, per tant, havia una trucada a les 3 de la tarda que l'Anilo havia pogut fer perfectament amb el seu telèfon i va trobar a un home de nacionalitat colombiana que es deia Cristian Gaviria i en aquell moment vivia a Vilafranca del Penedès.
Apuntem bé aquest nom, Cristian Gaviria. Els investigadors el van interrogar i a quina conclusió van arribar?
Bueno, tal com va passar amb en Víctor Hugo, en Cristian tenia coartada. Va dir que aquell dia també estava treballant al forn de Vinyolet del Penedès, on feia feina, i que no coneixia de res d'Anilo. En Cristian va explicar als guàrdies civils que acostumava a posar anuncis als diaris per buscar feina i que en aquells anuncis també hi deixava el seu número de telèfon. Per tant, ell sospitava que l'Anilo havia trobat el seu número a través d'algun diari, però que no el coneixia de res. I, de fet, també interpretava que l'Anilo havia confós l'anunci per demanar feina amb un anunci per mantenir relacions sexuals. La Guàrdia Civil va descartar com a sospitós el Cristian, entre altres coses, perquè en aquell moment això era la hipòtesi de... la mentalitat de l'època, es va entendre que, bé, com el Cristian tenia nòvia, doncs van creure que no podia correspondre al perfil d'homosexual que estaven buscant.
Hem començat la història el 8 de març de l'any 2000 a Montgat, al Maresme, quan es produeix aquest assassinat. Què passa? Que amb aquestes primeres investigacions, com que no acaben de treure l'aigua clara, el cas cau en l'oblit, fins d'entrada, 3 anys després de l'assassinat, l'any 2003, quan una cosina de la víctima rep una trucada de matinada a casa seva.
Sí, quan va agafar el telèfon va sentir una gravació esgarrifosa. Era la veu del seu cosí, de l'Anilo, mentre el mataven i l'home cridava «No me mates, no me mates». I després d'això, la trucada es tallava.
Suposo que aquesta dona va denunciar a la policia el que havia passat.
Sí, evidentment va explicar el que havia escoltat i l'home a qui tothom coneixia com a Paco el Fiestas era un camioner que acostumava a sortir, El mòbil des d'on havien trucat era el d'un camioner, l'anomenat Paco el Fiestas. Era un camioner que acostumava a sortir, doncs, bueno, com deia el seu nom, molt de festa, i que sovint doncs, era un consumidor habitual de cocaïna. El van estar seguint durant un parell de mesos i finalment el van detenir. Ell va negar res a veure, a tenir cap relació amb l'assassinat de l'Anilo, però va explicar que una nit, en una discoteca, una noia li va demanar el mòbil perquè ella s'havia quedat sense saldo. La noia va trigar molt de temps, molt l'estona en tornar-li el telèfon, i sospitava que en aquell temps algú podia haver fet trucat o podia haver fet aquesta trucada a la cosina de l'Anilo i haver posat la gravació.
Déu-n'hi-do. El cas realment està ple de carrers sense sortida i va continuar entrant en aquest terreny pantanós, en aquest cas amb una muntanya d'expedients i caient en l'oblit fins, atenció, 2016. Mm-hmm. 16 anys després del crim, una jutgessa d'instrucció rescata l'expedient de l'assassinat d'Anilo i demana als Mossos que el tornin a investigar.
Sí, i agafa la investigació la Unitat Central d'Homicidis de Mossos, que bueno, el que fan és començar des de zero. És tornar a repassar tot l'expedient com si comencessin de zero. I només faltaven 4 anys perquè el cas prescrivís i, per tant, s'havia de fer gairebé contrarrellotge. La primera cosa que fan els Mossos d'Esquadra és revisar, com deia, totes les declaracions dels tres sospitosos. Recordem els que teníem. Tots tres tenien una bona coartada, els dos que havien trucat per telèfon, el Víctor Hugo, el Cristian Gaviria i el Paco el Fiestas.
Fixem-nos en aquest Cristian Gaviria. Què més investiguen d'aquesta persona?
Sí, recordes que el Cristian Gaviria, la seva coartada era que havia estat treballant amb aquest Ford de Avinyonet, i a més el perfil no quadrava en els investigadors de la Guàrdia Civil, que tenia nòvia. Però s'hi van fixar perquè, repassant a fons la seva coartada, no era tan sòlida com havien pensat els guàrdies civils. De fet, el propietari del Ford on treballava en el moment de l'assassinat els hi va explicar i recordava perfectament que el Christian no havia pogut anar a treballar aquella matinada, aquella tarda. Per tant, la coartada quedava desmentida i de fet el que es quedava en evidència és que els primers investigadors no van comprovar la coartada, sinó que se la van creure sense més.
I de fet, una altra de les preguntes que es devien fer és si es coneixien o no es coneixien el Christian i l'Anilo, no?
Clar, perquè la primera declaració, aquella que Mossos revisava, el Christian havia explicat que l'Anilo segurament l'havia tret del seu telèfon d'aquests anuncis de feina que ell col·locava en el diari, etc. Però els Mossos van descobrir que aquest anunci de feina no s'havia publicat fins unes setmanes després de la mort de l'Anilo. Per tant, l'Anilo no podia haver obtingut el telèfon a través d'aquest diari, i a més els Mossos van revisar a fons el registre de trucades d'Anilo i van descobrir que abans del dia de l'assassinat ells dos ja havien parlat. O sigui, no era la primera vegada que aquests dos telèfons es posaven en contacte.
Per tant, el que fan els Mossos, entenc que aquí és investigar l'entorn del principal sospitós, que continua sent el Christian,
sí,
i parlar amb les seves exparelles.
Sí, recorda que en aquell moment ell explica que tenia una nòvia, i després de l'assassinat de l'Anilo, en Christian va rebre denúncies per abusos i agressions sexuals. Algunes de les seves víctimes i de les seves exparelles van parlar amb els investigadors i els van explicar que en Christian era una persona molt i molt, molt violenta quan s'emprenyava. També van donar un detall molt important, que abans d'agredir-les, en Christian les emborratxava. Això mateix és el que li havia passat a l'Anilo, que tenia molt, recordeu, no?, que tenia molt alcohol a la sang en el moment en què el van assassinar. Era una dada que havia revelat l'autòpsia.
I, de fet, aquestes víctimes també explicaven que en algunes ocasions, fins i tot, en aquest moment de les agressions, l'Anilo les havia gravat.
Efectivament, que era un detall clau per vincular també el Christian amb aquella trucada que algú havia fet escoltar a la cosina, en què sentia la gravació de l'Anilo esgarrifosa cridant "no me mates, no me mates, no me mates".
En Christian Gaviria era exmilitar, no?
Sí, havia sigut soldat a Colòmbia i també havia estat un temps a l'exèrcit espanyol com a professional, militar professional, tot i que ho va deixar al cap d'un any. Era un home que vestia amb roba paramilitar i que tenia una devoció cap a Hitler i tot el que envoltava la simbologia nazi.
Clar, recordem que anem contra rellotge perquè el cas realment faltava poc temps perquè acabés prescrivint. Com s'ho van fer per demostrar que el Christian Gaviria era l'assassí?
Bueno, van haver de demanar a les autoritats colombianes que el detinguessin i que l'estadetessin per poder-lo jutjar. I finalment, poquets mesos abans de que el cas prescrivís, l'any 2020, va confessar que en el judici que havia assassinat la Nilo i que finalment el van condemnar 15 anys de presó per l'assassinat amb acarnissament i traïdoria.
Per tant, pràcticament 20 anys després de que es produís l'assassinat, va acabar confessant. Doncs avui una història que ens arribava des del Montgat l'any 2000, 8 de març, i que 20 anys després, finalment, fa molt poc, doncs es va poder resoldre, i ara tenim aquest senyor doncs complint condemna. 15 anys, dius, Maica?
Sí, 15 anys de presó. Pocs els hi va semblar a la família de la Nilo, com ho pots imaginar.
Tu diràs. 2 minuts per arribar a 10:45 del matí. Avui hem recuperat aquesta història que finalment es va poder resoldre amb la Maica Navarro. Maica, t'esperem dissabte que ve també al suplement. Una abraçada ben forta, cuida't molt.
Una abraçada, Roger. Adéu-siau, bon cap de setmana.